Agafar el tronc central de l'AP7 és on tenim detectat que es poden produir congestions més importants.
És la subdirectora del Servei Català de Trànsit, Lourdes Puigbarraca, alertant des de la xarxa de les importants retencions que s'esperen aquesta tarda en la primera fase de l'operació sortida de Sant Joan, especialment a l'AP7. Davant la sortida de 450.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, Interior ha desplegat un important dispositiu amb 4.500 Mossos d'Esquadra fent controls de trànsit i d'alcoholèmia, que és un 30% més que l'any passat. També hi haurà restriccions als camions a l'AP7, tant aquesta tarda com diumenge, i s'habilitaran 100 quilòmetres de carrils addicionals per evitar la congestió de la via, que es preveu així tot molt probable. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dijous 23 de juny de 2022. Sant Joan arriba amb restriccions a molts municipis per evitar el risc d'incendi. Anna Ruiz.
I alguns ajuntaments han prohibit encendre fogueres i el llançament de petards, mentre que d'altres restringeixen aquestes activitats a zones determinades. Per a molts, en canvi, és el primer Sant Joan sense restriccions en 2 anys.
L'augment del preu del cereal fa pujar el preu de les coques.
Els forners temen que, malgrat que les vendes es podrien situar a nivells de prepandèmia, el marge de benefici serà molt baix. Els venedors de petards també esperen recuperar vendes, malgrat les restriccions municipals.
El ple de Barcelona denuncia l'incompliment de les inversions estatals a la ciutat.
Ho ha fet després d'aprovar 2 propostes d'Esquerra Republicana i Junts que plantegen quantificar les obres pressupostades i que no estan executades i crear, a més, un fons de compensació.
En cultura, el concurs de Castells torna a Tarragona després de 4 anys.
En la seva 28a edició reunirà 42 colles i se celebrarà el 25 de setembre a Torredembarra, l'1 i 2 d'octubre a Tarragona. A més, el concurs presenta enguany novetats en la seva normativa.
En esports, Barça i Espanyol i Girona coneixeran avui el calendari de la Lliga de Futbol.
Una competició que començarà la segona setmana d'agost amb una agenda condicionada pel Mundial de Qatar que farà aturar la competició gairebé 2 mesos entre novembre i finals de desembre.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a aquesta revetlla. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia, han arribat alguns ruixats per la zona del Pirineu i del Prepirineu Occidental amb alguna tempesta. També s'han desenvolupat ruixadets cap a la zona de l'altiplà central, punts de la Catalunya central. Aquests aniran en minvant, però en canvi els de la zona del Pirineu durant la tarda encara se'n poden reproduir, especialment al final del dia, quan arribaran per l'oest, que seran de nou una miqueta més intensos. Per altra banda, durant la tarda encara tindrem alguns intervals de núvols, especialment a les zones de muntanya de l'interior, on creixeran nuvolades, i també podrem trobar algun xàfec amb alguna tempesta, fins i tot en punts del prelitoral, preferentment cap a la zona entorn al massís del Montseny. Tot plegat, amb una temperatura que serà una miqueta més alta, vent de component sud, més reforçat avui, cap a la zona de la Costa Brava, on podem trobar algunes àrees de forta maror. Demà més sol, però amb possibilitat de xàfecs a partir del final del matí cap a les comarques de Girona. Aquests, localment, fins i tot podrien arribar a ser intensos i acompanyats de tempesta. És tot, també ho deixem aquí, des de l'Estació Meteorològica de Catalunya.
Gràcies, Isabel Flores. Estarem molt pendents d'aquests ruixats anunciats en una nit i un vespre com el d'avui, revetlla de Sant Joan, amb molta activitat a l'aire lliure. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i coordinant la Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
D'aquí a menys d'una hora, a les 3 de la tarda, arrenca l'operació sortida per la revetlla de Sant Joan, una sortida massiva de 450.000 vehicles que es preveu molt complicada, especialment a l'AP7. Per això, Interior ha desplegat un important dispositiu amb 100 quilòmetres de carrils addicionals, restriccions als camions avui i diumenge, i 4.500 agents fent controls de trànsit. És un 30% més que el Sant Joan de l'any passat.
La subdirectora del Servei Català de Trànsit, Lourdes Puigbarraca, alerta d'importants retencions aquesta tarda, principalment a l'AP7.
Retencions importants, sobretot la tarda d'avui dijous amb motiu de la revetlla de Sant Joan, especialment en el que fa al tronc central de l'AP7, és on tenim detectat que es poden produir congestions més importants.
La subdirectora del Servei Català de Trànsit fa una crida a més a agafar el transport públic sempre que sigui possible, sortir de manera esglaonada, evitar les hores punta i consultar les incidències viàries abans de la nostra sortida.
Volem saber quin és l'estat ara mateix del trànsit, si es detecten ja retencions en algun punt de la xarxa viària. A última hora, des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bon dia.
Hola, bona tarda. La veritat és que augmenta ràpidament el trànsit en general en aquesta xarxa viària, sobretot a les dues rondes de Barcelona, que ja van molt carregades en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat, però també a l'autopista AP7. El tram nord de l'AP7, per exemple, presenta retencions de més de 12 quilòmetres, gairebé entre Barberà i Montornès del Vallès, AP7 sentit nord, sentit Girona. I el tram sud també s'ha carregat molt ràpidament, ara amb aturades entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, aquest tram sud de l'autopista AP7 amb aturades direcció sud. Això, per cert, afecta l'autovia A2, on també hi ha retencions de 3-4 quilòmetres entre Sant Andreu de la Barca i Martorell, en aquest sentit, sentit Lleida. Altres vies a destacar, per exemple, B20, Pota Nord, túnel de Tiana, amb aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig per enllaçar amb l'autopista del Maresme, una autopista que ja presenta retencions d'un parell de quilòmetres al tram de Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. També trobarem aturades puntuals en aquesta C60 aquí a Argentona, en direcció sud, i al tram de la Roca, en sentit nord, a causa d'un vehicle avariat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger Serra, des del Servei Català de Trànsit. I atenció també si heu d'agafar algun vol, perquè l'aeroport del Prat, juntament amb Barajas, a Madrid, és un dels més afectats per la vaga convocada per treballadors de Ryanair a partir de demà, just en un cap de setmana amb màxima activitat. Només avui hi ha 4.000 vols programats al Prat. El Ministeri de Transports ha decretat serveis mínims que poden arribar fins al 80%.
Sí, els tripulants de cabina de Ryanair han convocat vaga els dies 24, 25, 26 i 30 de juny, i a més els dies 1 i 2 de juliol. En les rutes fins a l'estranger, el govern central ha establert el 80% de serveis mínims i els trajectes a ciutats espanyoles o bé que es puguin fer en un mitjà de transport alternatiu en un termini igual o superior a 5 hores, els serveis mínims seran del 58%. La franja més baixa, del 36% dels serveis mínims, s'aplicaran als vols a ciutats espanyoles amb un recorregut inferior en transport alternatiu al període de 5 hores.
I atenció també si heu d'anar algun aeroport, perquè el Parlament Europeu ha aprovat aquest matí ampliar un any més, fins al 30 de juny del 2023, la vigència del certificat Covid,
que es demanarà tant als ciutadans comunitaris com als de tercers països. La regulació que manté en vigor el certificat Covid expirarà la setmana vinent.
I entre els que han decidit quedar-se a casa en aquesta revetlla són molts els que trien les platges metropolitanes per celebrar-la. Enguany un ús especialment multitudinari després dels 2 anys de restriccions per la pandèmia. Per això Barcelona i els 7 municipis costaners de l'àrea metropolitana han previst un dispositiu especial de neteja de les platges, que ens explica l'Helena Puigdueta.
Un dispositiu intensiu que començarà a les 6 del matí per tenir les platges a punt 3 hores després. Horari concentrat que permetrà, d'una banda, la celebració de la revetlla sense límits horaris i, alhora, tenir les platges en bones condicions a primera hora del matí. Garbelladores i camions i un total de 160 operaris, entre els quals un reforç extra d'una vintena de treballadors per fer neteja manual. I és que els darrers temporals han canviat la topografia de la costa barcelonina i la maquinària no pot accedir a segons quins racons. Ho ha explicat a la xarxa Daniel Palacios, cap del Servei de Platges de l'AMB.
Sobretot a la banda nord de l'àrea metropolitana, a les platges de Badalona i Montgat, algunes que ja són molt estretes, no? Aleshores, també tenen pendents molt importants, perquè després dels temporals de primavera i tardor passat, doncs s'han quedat amb unes topografies molt difícils per fer aquest garbellat, aquesta neteja en maquinària, que simplifica molt la feina, en realitat. Per això hem incrementat en 20 persones el número de persones que han de recollir manualment.
També s'han reforçat els equips que fan el manteniment de les instal·lacions i serveis de les platges. Controlaran que tot vagi a l'hora i poder resoldre amb rapidesa qualsevol incidència que s'hagi pogut produir durant la nit.
A Girona, la pluja i la humitat més elevada de les darreres hores han donat un alè d'esperança a minimitzar els riscos d'aquesta revetlla. Amb tot, la sequera acumulada de tants dies manté encara elevat el risc d'incendi. Alguns ajuntaments de la demarcació han habilitat zones concretes per poder tirar petards, com és el cas de Sant Julià de Ramis. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Tot i que la Generalitat ha descartat la prohibició generalitzada de llançament de petards per la revetlla de Sant Joan, cada ajuntament ha procurat prendre mesures en funció de les seves necessitats. A Sant Julià de Ramis han habilitat zones concretes per poder tirar petards, que són davant de l'Ajuntament, a la plaça d'Octubre, al Parc Infantil de les Comes i a la plaça de les Moreres de Medinyà, com explica l'alcalde del municipi, Marc Puigtió.
I després a tota la resta de poble el que hem fet és ficar cartells informatius dient que estan situats a menys de 500 metres de zones boscoses o agrícoles i que, tal com marca el reglament de la Generalitat, està prohibit el llançament de petards en aquestes zones.
Les pluges de les darreres hores i l'augment de la humitat relativa donen una alè d'esperança. Amb tot, però, la sequera acumulada manté encara molt elevat el risc d'incendi.
En canvi, a Tarragona, Sant Joan a terra sense restriccions, i això es notarà als carrers. Els grups de foc de la ciutat tornaran a ser els protagonistes de la cercavila, que acabarà amb l'encesa de la foguera a la plaça Corsini. També hi haurà gresca i rebelles a la part baixa. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega Sarlé.
Com a novetat, els grups de foc seran els portants de la flama del Canigó durant la cercavila per tal d'encendre finalment la foguera de la plaça del Mercat. I és que Tarragona s'omplirà de revetlles. A 9:45, les associacions de veïns i de joves de la part baixa i del port organitzen un sopar a la fresca i una festa a la plaça dels Carros. També hi haurà revetlla al carrer de Rebolledo amb l'associació de veïns del barri del Port i la discoteca Premium Club. Inés Soler, conseller Llera de Cultura i Festes, destaca el retorn a la normalitat, però farà una crida a mantenir la prudència.
Cal seguir una sèrie de mesures i de protecció que, bueno, com que ja les hem incorporat pràcticament en el nostre dia a dia, doncs ja s'aniran complint i esperem, no, que es quedi en això, no, en un repunt o dins d'aquesta normalitat, que hi hagi aquests repunts i que no fem cap passa enrere amb això, amb el bitxo aquest que comentava.
Divendres, a 8:45 del vespre, a la plaça de la Font, les quatre colles castelleres de la ciutat faran la primera diada de la temporada amb el sistema de rondes a la tarragonina.
Malgrat les restriccions imposades en molts municipis, els petards tindran, com sempre, un protagonisme destacat. A la Garriga, les casetes esperen que les vendes es mantinguin força similars, malgrat que només s'ha autoritzat la venda de pirotècnia entre el 20 i el 23 de juny. Avui mateix, Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Aquest any, malgrat la revetlla és a les portes d'un pont, s'espera que el volum de negoci sigui més o menys similar. Una de les situacions que ha canviat és que, en comptes de 3 casetes, a la Garriga enguany hi ha 4 i es poden repartir més les vendes. De fet, la major part del negoci es fa durant la jornada d'avui. La propietària de dues de les casetes de la Garriga, Juliet Grau, fa previsions de les vendes d'aquest any.
Aquest Sant Joan no deixa de ser com els altres, perquè ens està fent el mateix que ens fa cada any. Grans calors, després et venen pluges de cop... és el que hi ha. La diferència més gran, doncs, que aquest any en lloc de ser 3 casetes de petards en són 4. Llavors són més a repartir, per tant, la gent es pot diversificar més.
De mitjana, els garriguencs acostumen a gastar-se entre 30 i 40 euros en pirotècnia. Cal tenir present que a la Garriga s'ha prohibit llançar coets i petards voladors i això pot fer variar les xifres.
I, evidentment, no hi ha Sant Joan sense coques. A Girona, les pastisseries i els obradors treuen fum amb les reserves d'última hora. L'any passat, la botiga Reverter en va vendre unes 200. Enguany espera que amb aquest Sant Joan sense restriccions la xifra es mantingui. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
A part dels dolços clàssics de tot l'any, la pastisseria Reverter ja fa dies que té les coques de Sant Joan al seu aparador. I és que les pastisseries de Girona ja estan preparades per la venda d'aquest tradicional dolç. Un any en què per fi es podrà viure una revetlla i un dia de Sant Joan sense restriccions. Des de la botiga Reverter tenen bones previsions per aquest dia. Tot i això, creuen que la venda pot disminuir una mica en comparació als darrers 2 anys, com explica la dependenta de la pastisseria Reverter, Fàtima Jarjo.
Va ser l'aldeçó del confinament. Clar, com que la gent no podia marxar, es van vendre moltes més coques, que no passarà que la gent pot marxar i, clar, potser hi ha gent que prefereix anar a restaurants o anar fora, i clar, llavors no es venen tant, però quan va ser el confinament es van vendre moltes, moltes coques.
L'any passat van vendre un centenar de coques encarregades i un altre centenar just el mateix dia de Sant Joan a la botiga. Des de la pastisseria asseguren que les coques que més es venen són les de 10 o 12 persones, o bé les de 5.
I la Generalitat ha celebrat l'acte institucional de la Diada de Sant Joan. El president Pere Aragonès ha reivindicat la llengua catalana i els llaços culturals entre els països catalans. També ha destacat el solstici d'estiu aquesta nit de Sant Joan com acte per celebrar la vida col·lectiva i individual després de 2 anys de pandèmia. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. L'acte s'ha fet al pati de carruatges del Palau de la Generalitat. Ha començat amb l'encesa de la flama del Canigó dins 2 fanalets tancats i guarnits amb petits llaços grocs i de la senyera. El president aragonès ha assegurat que celebrar enguany el solstici d'estiu té un sentit especial.
Després de 2 anys en què una pandèmia n'ha repassat masses de vida, avui colles d'amics, famílies, entitats de barris i de viles i de ciutats d'arreu de Catalunya i dels països catalans es trobaran per celebrar la vida.
I ha reivindicat la llengua, la ciutadania, el futur i la llibertat com els pilars sobre els que s'han de bastir els projectes col·lectius.
I aquesta visió de ciutadania, aquest projecte nacional basat en la ciutadania, en els drets individuals i que articulant-nos com a comunitat política defensem també la garantia d'aquests drets individuals i dels drets col·lectius.
També hi ha hagut intervencions musicals i lectura de fragments d'escrits catalans del País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i Franja de Ponent.
La xarxa de comunicació local.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I, naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El ple de Barcelona denuncia l'incompliment de les inversions estatals a la ciutat. Ho ha fet després d'aprovar dues propostes d'Esquerra Republicana i de Junts que plantegen quantificar les obres pressupostades i que no estan executades, a més de crear un fons de compensació. Maria Costa, bon dia.
Bon dia. Les dues propostes han tirat endavant amb tots els vots a favor, excepte l'abstenció del PSC i el PP a la mesura d'Esquerra. Aquesta ha estat la denúncia del republicà Ernest Maragall i Ferran Mascarell, de Junts.
La conclusió és clara. L'Estat ha desistit de complir en Catalunya. L'Estat ha dimitit de Catalunya.
Abonen, per tant, la idea d'abandonar Barcelona, de convertir-la en una ciutat de segona. Pressuposten poc i executen menys.
Malgrat el suport, la resta de grups han recriminat a la Generalitat la falta d'inversió a la ciutat. Escoltem la socialista Laia Bonet i Janet Sanz, de Barcelona en Comú.
Jo no sé exactament qui ha dimitit i de què ha dimitit, senyor Maragall, respecte a Barcelona. El compromís de la Generalitat amb Barcelona és deficient i el nivell d'exigència que tenen vostès amb la Generalitat és senzillament inexistent.
Voldríem veure també el govern de la Generalitat prioritzant dins de les seves inversions aquestes actuacions que són tan necessàries. Exigència tota, sempre, però per tothom.
Un ple que, per cert, ha aprovat atorgar la medalla d'or al mèrit cívic a títol pòstum a l'arquitecte Ricardo Bofill, que va morir al gener.
Encara a Barcelona, l'Ajuntament ha publicat avui el decret que regula l'activitat dels guies turístics a la ciutat, sobretot al districte de Ciutat Vella. La normativa preveu sancions de 1.500 a 3.000 euros als guies que no respectin la normativa.
El DEC se sotmetrà ara a un període d'exposició pública i d'al·legacions i està previst que, un cop resoltes aquestes, entri en vigor previsiblement en uns 30 dies. El decret es basa en l'acord de bones pràctiques amb les associacions de guies professionals i que limiten, per exemple, els grups a un màxim de 30 persones, 15 a Ciutat Vella, els aforaments en sarpunts i prohibeixen els altaveus.
En clau d'educació, el sindicat USTEC Estès anuncia vagues per a l'inici del proper curs i el departament no mou fitxa i accepta les demandes de la comunitat educativa. El sindicat recorrerà en breu al calendari escolar i ha portat als jutjats les adjudicacions del personal interí per a les vacants del proper curs. David Navarro, bon dia.
Bon dia. USTEC no es rendeix. Tot i la baixada de la participació a les darreres mobilitzacions, el sindicat vol denunciar l'actuació d'una conselleria que considera autoritària. Denuncia que l'aplicació del nou calendari sense més recursos, com la contractació de 3.500 nous professors o la recuperació de l'hora lectiva, serà un desastre. Per això, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha avançat que si el departament no es mou, el curs començarà en vagues.
Us anunciarem aviat les dates d'aquestes mobilitzacions. I ja està. Llavors, doncs, així estem i acabem el curs malament i potser el començarem malament. Si el comencem bé, serà voluntat del nostre senyor conseller i de tot el seu equip.
El sindicat ha portat davant dels tribunals les adjudicacions del personal interí per a les vacants del proper curs, perquè obliguen a estar disponible pel nou centre els 5 primers dies de juliol, entre d'altres raons. També ha dit que recorrerà al calendari escolar imposat per la conselleria, però encara no ha decidit si en demanarà la suspensió cautelar.
Gràcies, David Navarro. I Catalunya ocupa l'11è lloc a Espanya en el nivell d'implementació dels objectius de desenvolupament sostenible que integren l'agenda 2030 de Nacions Unides. Un rànquing que lideren les comunitats de Navarra i el País Basc, segons el primer estudi fet a tot l'Estat, elaborat pel Consell General d'Economistes d'Espanya. Jordi Gasino, bon dia.
Bon dia, Marta. Discreta posició la de Catalunya per darrere també de comunitats com la Rioja, l'Aragó, Castella i Lleó, el País Valencià i Madrid, i per davant d'Extremadura, Múrcia, les Illes Balears, Canàries i Andalusia, que tanquen la classificació. Un dels autors de l'estudi, Federico Martínez Carrasco, destaca algun dels indicadors on Catalunya té molt a millorar.
En comparació a altres comunitats autònomes, normalmente, cuando todas tienen mucho que hacer en todos los ODS, la idea es que me llevaría en concreto al ODS 6, que es el ODS agua. El ODS agua es tema, por ejemplo, de una de las variables es reducción de las pérdidas en la distribución de agua. Es una variable. Otra puede ser el consumo per cápita de agua.
Els objectius de desenvolupament sostenible són 17 en total i, a banda del de l'aigua, hi trobem l'erradicació de la pobresa i de la fam, la millora de la salut i el benestar de les persones, aconseguir una educació de qualitat i la igualtat de gènere, el treball decent i una energia assequible i no contaminant. Tots ells objectius que els països haurien d'aconseguir abans de l'any 2030.
És moment d'obrir pàgina cultural. A Tarragona, enguany torna el concurs de castells que no se celebra des del 2018. En la seva 28a edició reunirà 42 colles i se celebrarà el 25 de setembre a Torredembarra i l'1 i 2 d'octubre a Tarragona. A més, el concurs presenta enguany novetats en la normativa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
El concurs de castells torna després de 4 anys i celebra la seva 28a edició. Un total de 42 colles es tornaran a reunir a la Tarracorena i Torredembarra per oferir les seves millors actuacions. El concurs torna en el mateix format de 3 jornades diferents de castells. La primera a Torredembarra el 25 de setembre, on actuaran 12 colles, i el cap de setmana de l'1 i 2 d'octubre a la Tarracorena amb 18 i 12 colles respectivament. En el concurs d'enguany no es té en compte les poques actuacions del 2020 i 2021 i es comptabilitzarà a partir de l'1 de setembre del 2019 fins al 31 d'agost d'aquest 2022. Esther Roca, directora castellera del concurs de castells, ha esmentat que en l'àmbit tècnic no s'han considerat fer molts canvis substancials.
S'accepta l'aleta a l'antiga, que és que en el cas dels pilars, l'enxaneta, en comptes d'aixecar la mà, es posa les mans a la cintura. I després també és en el cas de les estructures múltiples, és a dir, en el cas de l'estructura del 5, del 7 i del 9, en aquest cas hi haurà tantes penalitzacions com accions mal realitzades.
La venda d'entrades començarà el pròxim 27 de juliol i comptarà en un total de 5.940 localitzacions.
I després de 2 anys de pandèmia, la flama del Canigó torna a la normalitat. Des de primera hora del matí ha començat el repartiment d'aquest foc simbòlic entre els territoris de parla catalana. Corredors, excursionistes i ciclistes la reparteixen a la majoria de pobles de Catalunya per encendre les fogueres d'aquest vespre. M1 FM, Pere Aguilar, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs ara la caravana que reparteix la flama per Ponent, que és d'un centenar de ciclistes, doncs ens trobem a Organyà, aturats, on hi deixem la flama i continuarem cap a Artesa de Segre, Cubells, Balaguer, Albesa, Corbins, Torrefarrera, Alpicat i Lleida. Com és habitual, el punt de sortida ha estat el Coll d'Ares, a la Cerdanya, on la flama hi ha arribat al voltant de les 7 del matí, procedent del Canigó, i l'han baixat, de fet, diversos excursionistes. Maria Àngels Capell, organitzadora, explica que enguany s'ha millorat la regulació a aquesta zona natural i només s'hi permet l'accés a peu o en bicicleta.
Qui va al Canigó ha de ser un excursionista expert. Això garanteix que l'efecte no vol riscos d'accidents, que la gent pugi amb assegurança, per accedir al cim i per baixar el foc has de portar una torxa extintiva de focs. O sigui, tot està una mica més controlat, una mica més amb seguretat.
Des d'aquest punt, voluntaris d'arreu del país han començat la ruta arreu dels pobles, on s'espera que hi arribin al vespre per encendre les tradicionals fogueres.
Gràcies, Pere Aguilar, des de Munt FM, i és moment ja d'ocupar-nos dels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. En futbol avui coneixerem el calendari de la Lliga, la competició que començarà la segona setmana d'agost amb una agenda condicionada pel Mundial de Qatar, que farà aturar la competició de Lliga gairebé 2 mesos entre novembre i finals de desembre. Barça, Espanyol i Girona coneixeran, per tant, avui el seu calendari. El tret de sortida serà el cap de setmana dels dies 12, 13 i 14 d'agost. A segona divisió, l'Andorra també sabrà avui quin és l'ordre dels enfrontaments que tindrà a la nova categoria. I Sergi Herranz es converteix en el 11è fitxatge del Sant Andreu de cara a la propera temporada. El pitxitxi de l'Olot no segueix al conjunt garrotxí, tot i la gran temporada, i se'n va, seguirà jugant a tercera divisió amb el Sant Andreu. I en bàsquet, el Cadí, la seva ha fitxat a la jugadora belga Elise Ramet. Des de UAU Lleida Ràdio ens informa Sergi Guiu.
Elise Ramet és una base esquerrana de 171 centímetres d'alçada que viurà a la Seu d'Urgell la seva primera aventura professional fora de casa després de disputar 10 temporades amb només 23 anys a la Top Division Women, la primera divisió belga. Una incorporació que Jordi Acero, entrenador del Cadí de Saúl, valorava de la següent forma.
Per part de nivell de joc estem contents perquè creiem que és una jugadora que ens aportarà ritme a nivell de direcció. una jugadora que físicament està, és potent i que tant a nivell ofensiu, a nivell de direcció com a nivell defensiu tenim bones cames per apretar les jugadores rivals i crec que ens aportarà molt en el perfil que estàvem buscant. Té bon tir de 3 també i bueno, junt amb les seves ganes, com deia al principi, de créixer, crec que és una peça que s'encaixarà ràpid al nostre equip, al nostre joc.
Amb ella ja són 7 les peces del Cadira Sau 2022-2023. Ariadna Pujol, Laura Penya, Montse Brotons, Júlia Soler, Georgina Bahí, Paula Estrotmin i la mateixa Eli Ramet.
I en vol Ludovic Fàbregas jugarà en la darrera temporada amb el Barça. I és que el francès s'anirà al Veszprém d'Hongria la temporada 2023. No accepta l'oferta de renovació del Barça, tot i que encara té un any de contracte i, per tant, jugarà un any al Barça i marxarà després al conjunt d'Hongria. I el Fracking Granollers ha anunciat el fitxatge de l'extrem brasiler Guilherme Torriani, que arriba des del modista de la Lliga Brasilera. I demà, a partir de les 8 del vespre, el General i Palau de Plegamans es podria adjudicar el títol de l'hoquei Lliga femenina. Escoltem la jugadora del Palau, Mariona Colomer, en declaracions a l'enjoc.
Nosaltres sabem que volem competir per aquest últim títol, que serà difícil, però que és l'última empenta que necessitem i que, bueno, ens ho deixarem tot, és l'última oportunitat.
Demà, segon partit de la sèrie, el partit de demà a la pista del Telecable Gijón. Si calgués un tercer partit, es jugaria diumenge també a terres asturianes. I tot a punt perquè Lleida rebi més de 1.000 gimnastes. El Barris Nord acollirà l'Estatal de Gimnàstica Artística al llarg d'aquesta setmana, sent un dels grans esdeveniments esportius de l'any a la capital del Segrià. Avui comença la competició. I el Campionat d'Espanya de trial fa una aturada a Camprodon, on es disputarà la segona prova de la competició. S'espera una vuitantena de pilots i diumenge serà el torn de la categoria TR1, en què hi ha els pilots de més alt nivell, entre ells Adam Raga, que arriba com a líder després d'imposar-se en la darrera prova a la Corunya. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Emi.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Nutrició amb Laura Crosas.
Els gelats. Un dels aliments predilectes de la temporada d'estiu són els gelats, un producte dolç i refrescant, que ve de gust tant de postres o com a snack per a mig matí o mitja tarda els dies més calorosos. És un producte que, segons la qualitat dels ingredients usats i el procés d'elaboració, serà més o menys interessant a nivell nutricional o per a la salut. Trobem 3 elaboracions, casolans, artesans o industrials, i de 3 tipus diferents, els cremosos, fets principalment amb llet o crema de llet, els de iogurt i els d'aigua o sucs de fruita, tipus polos, granissats o sorbets. Si són de llet o iogurt i amb elaboració tradicional, són rics en proteïna, greixos i minerals com el calci. Una bola d'uns 100 grams aportaria unes 200 calories i, per tant, seria un aliment nutritiu i saciant. També caldria saber si es complementa amb fruita, fruits secs o xocolata i si va edulcorat o no. Els d'aigua o fruita són menys calòrics i més refrescants. Els comercials solen portar grans quantitats de sucre refinat i, per tant, de calories buides. A més, no són aptes per diabètics. Per aquest motiu, recomano elaborar-los a casa per evitar afegir endolcidors i potenciar el consum de fruita o, ocasionalment, comprar-los artesans. I com podeu fer gelats o granissats a casa? Molt senzill. La base és escollir una fruita d'estiu, com síndria, mango, fruits vermells o la que més us agradi, tallar-la a daus mitjans i congelar-la. El dia que aneu a fer el granissat, només caldrà descongelar-la 5-10 minuts abans per poder-la triturar fàcilment amb una batedora o robot de cuina. També podeu afegir una mica de llet o beguda vegetal, o suc de fruita, o opcional perquè la fruita ja és dolça, algun endolcidor com pasta de dàtil, estèvia, xarop de jabara cru o sucre de coco. També podeu posar altres condiments que donin el vostre toc personal, com menta fresca o gingebre en pols. Si a més teniu motlles de gelats o polos, podeu triturar els ingredients frescos i afegir-los als motlles per posar al congelador. Així els tindreu llestos per quan es vinguin més de gust o per sorprendre els convidats amb una opció saludable i original. A les xarxes socials trobareu milers de receptes i opcions en triar, algunes de ben senzilles i d'altres més elaborades. L'important és que remeneu, experimenteu i escolliu aquelles que us faran la boca aigua i que no deixaran a ningú indiferent.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Retencions importants, sobretot la tarda d'avui dijous a motiu de la Revetlla de Sant Joan, especialment en el que fa al tronc central de la P7, és on tenim detectat que es poden produir congestions més importants.
És la subdirectora del Servei Català de Trànsit, Lourdes Puig Barraca, alertant des de la xarxa de les importants retencions que s'esperen aquesta tarda en la primera fase de l'operació sortida de Sant Joan, especialment a la P7. Davant la sortida de 450.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, Interior ha desplegat un important dispositiu amb 4.500 Mossos d'Esquadra fent controls de trànsit i d'alcoholèmia. És un 30% més que l'any passat. També hi haurà restriccions als camions a la P7 tant aquesta tarda com diumenge i s'habilitaran 100 quilòmetres de carrils addicionals per evitar la congestió de la via, una congestió que de tota manera es preveu molt probable. De seguida ho ampliem. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dijous 23 de juny de 2022. Sant Joan arriba amb restriccions a molts municipis per evitar el risc d'incendi. Anna Ruiz.
Alguns ajuntaments han prohibit encendre fogueres i el llançament de petards, mentre que d'altres restringeixen aquestes activitats a zones determinades del municipi. Per a molts, en canvi, és el primer Sant Joan sense restriccions en 2 anys.
L'augment del preu del cereal fa pujar el preu de les coques.
Els forners temen que, malgrat que les vendes es podrien situar a nivells de prepandèmia, el marge de benefici serà molt baix. Els venedors de petards també esperen recuperar vendes, malgrat les restriccions municipals.
El ple de Barcelona denuncia l'incompliment de les inversions estatals a la ciutat.
I ho fa després d'aprovar 2 propostes d'Esquerra Republicana i Junts que plantegen quantificar les obres pressupostades i que no estan executades i crea, a més, un fons de compensació.
En Cultura, el concurs de castells torna a Tarragona després de 4 anys.
En la seva 28a edició reunirà 42 colles i se celebrarà el 25 de setembre a Torredembarra i l'1 i 2 d'octubre a Tarragona. A més, el concurs presenta enguany novetats en la normativa.
Pel que fa als esports, Barça, Espanyol i Girona coneixeran avui el calendari de la Lliga de Futbol.
Una competició que començarà la segona setmana d'agost amb una agenda condicionada pel Mundial de Qatar que farà aturar la competició gairebé 2 mesos, entre novembre i finals de desembre.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que hi ha ruixats en alguns punts que poden fer la guitza. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia. Han arribat alguns ruixats per la zona del Pirineu i del Prepirineu Occidental amb alguna tempesta. També s'han desenvolupat ruixadets cap a la zona de l'altiplà central, punts de la Catalunya central. Aquests aniran en minvant, però en canvi els de la zona del Pirineu durant la tarda encara se'n poden reproduir, especialment al final del dia, quan arribaran per l'oest, que seran de nou una miqueta més intensos. Per altra banda, durant la tarda encara tindrem alguns intervals de núvols, especialment a zones de muntanya de l'interior, on creixeran nuvolades, i també podrem trobar algun xàfec amb alguna tempesta, fins i tot en punts del prelitoral, preferentment cap a la zona entorn al massís del Montseny. Tot plegat, amb una temperatura que serà una miqueta més alta, vent de component sud, més reforçat avui, cap a la zona de la Costa Brava, on podem trobar algunes àrees de forta maror. Demà més sol, però amb possibilitat de xàfecs a partir del final del matí cap a les comarques de Girona. Aquests, localment, fins i tot podrien arribar a ser intensos i acompanyats de tempesta. És tot, també ho deixem aquí, des de l'Estació Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Isabel Flores. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i coordinant la Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
D'aquí menys de mitja hora, a les 3 de la tarda, arrenca l'operació sortida per la Revetlla de Sant Joan, una sortida massiva de 450.000 vehicles i que es preveu molt complicada, especialment a l'AP7. Per això, Interior ha desplegat un important dispositiu amb 100 quilòmetres de carrils addicionals, restriccions als camions avui i diumenge i 4.500 agents fent controls de trànsit, que són un 30% més que pel Sant Joan de l'any passat.
La subdirectora del Servei Català de Trànsit, Lourdes Puig Barraca, alerta d'importants restriccions aquesta tarda, principalment a l'AP7.
Retencions importants, sobretot la tarda d'avui dijous amb motiu de la Revetlla de Sant Joan, especialment en el que fa al tronc central de l'AP7, és on tenim detectat que es poden produir congestions més importants.
I fa una crida a agafar el transport públic sempre que sigui possible, sortir de manera esglaonada, evitar les hores punta i consultar les incidències viàries abans de la sortida.
Volem saber quin és l'estat del trànsit en aquest moment, si es detecten ja retencions en algun punt de la xarxa viària per aquesta operació sortida. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia.
Bon dia, doncs sí, s'ha complicat moltíssim el trànsit en aquesta xarxa viària. Per exemple, les rondes de Barcelona ja van plenes, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, gairebé en tot el seu tram i gairebé en tots dos sentits de la marxa. Per tant, les dues rondes s'han omplert moltíssim, ja amb retencions destacades i, a més, en totes dues direccions. I com dèiem, l'AP7, déu-n'hi-do, parlem de trams de retencions durant una vintena de quilòmetres, sobretot en sentit nord, en sentit Girona, entre Sant Cugat i Montornès del Vallès. Molt complicat el trànsit, sentit nord, com et deia, sentit Girona, aquest tram de l'AP7, però és que en sentit sud també hi ha problemes. Hi ha aturades en aquesta autopista AP7 gairebé entre Sant Cugat i la zona de Martorell. Altres vies a destacar. S'ha complicat el trànsit a l'autopista C32, la del Garraf, amb aturades entre Gavà, Viladecans, Sant Boi, en totes dues direccions. I atenció a l'autovia A2, que també s'ha complicat moltíssim el trànsit, i parlem d'aturades gairebé des de Barcelona, des del Nus del Llobregat fins a Martorell. Són molts quilòmetres, moltes aturades en aquesta autovia A2 en sentit Lleida. A l'extrem nord, anant cap al Maresme, pot anar B20 amb aturades ja de més de 2 quilòmetres a Tiana, per enllaçar amb l'autopista del Maresme, que també s'ha carregat moltíssim amb aturades de més de 2 quilòmetres a la zona de Mataró, direcció nord, sentit Girona. Per tant, com et deia, s'està complicant i, a més, molt ràpidament el trànsit en general a tota aquesta xarxa viària, sobretot vies que envolten Barcelona i, sobretot, a les seves rondes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Roger Serra, moltes gràcies. Déu-n'hi-do, la complicació del trànsit en pocs minuts, carregades pràcticament totes les vies principals de la xarxa viària catalana. Us demanem, recordem, molta precaució a la carretera i atenció també si heu d'agafar algun vol, perquè l'aeroport del Prat, juntament amb Barajas, a Madrid, és un dels més afectats per una vaga convocada per treballadors de Ryanair a partir de demà, just en un cap de setmana amb màxima activitat. De fet, al Prat, només avui, hi ha 4.000 vols programats. El Ministeri de Transports, això sí, ha decretat serveis mínims, que poden arribar fins al 80%.
Els tripulants de cabina de Ryanair han convocat vaga els dies 24, 25, 26 i 30 de juny, a més de l'1 i 2 de juliol. A les rutes fins a l'estranger, el govern central ha establert el 80% de serveis mínims i els trajectes a ciutats espanyoles que es puguin fer en un mitjà de transport alternatiu en un termini igual o superior a 5 hores, els serveis mínims seran del 58%. La franja més baixa, del 36%, s'aplicaran als vols a ciutats espanyoles amb un recorregut inferior en transport alternatiu a 5 hores.
I si heu d'agafar un avió, també tingueu en compte que el Parlament Europeu ha aprovat aquest matí ampliar un any més, fins al 30 de juny del 2023, la vigència del certificat Covid.
Que es demanarà tant als ciutadans comunitaris com als de tercers països. La regulació que manté en vigor el certificat Covid expirava la setmana vinent.
I entre els que han decidit quedar-se a casa són molts els que trien les platges metropolitanes per celebrar-hi la nit de la Revetlla. Enguany un ús especialment multitudinari després dels 2 anys de restriccions. Per això Barcelona i els 7 municipis costaners de l'àrea metropolitana han previst un dispositiu especial de neteja de les platges que ens explica l'Helena Puigdueta.
Un dispositiu intensiu que començarà a les 6 del matí per tenir les platges a punt 3 hores després. Horari concentrat que permetrà, d'una banda, la celebració de la Revetlla sense límits horaris i, alhora, tenir les platges en bones condicions a primera hora del matí. Garbelladores i camions i un total de 160 operaris, entre els quals un reforç extra d'una vintena de treballadors per fer neteja manual. I és que els darrers temporals han canviat la topografia de la costa barcelonina i la maquinària no pot accedir a segons segons quins racons. Ho ha explicat a la xarxa Daniel Palacios, cap del servei de platges de l'AMB.
Sobretot a la banda nord de l'àrea metropolitana, a les platges de Badalona i Montgat, algunes que ja són molt estretes, no? Aleshores, també tenen pendents molt importants perquè després dels temporals de primavera i tardor passat, doncs han quedat amb unes topografies molt difícils per fer aquest garbellat, aquesta neteja en maquinària, que simplifica molt la feina, en realitat. Per això m'he incrementat amb 20 persones el número de persones que han de recollir manualment.
També s'han reforçat els equips que fan el manteniment de les instal·lacions i serveis de les platges. Controlaran que tot vagi a l'hora i poder resoldre amb rapidesa qualsevol incidència que s'hagi pogut produir durant la nit.
Això pel que fa a la costa, a l'interior, a Girona, la pluja i la humitat més elevada de les darreres hores han donat un alè d'esperança a minimitzar el risc d'incendi. Amb tot, la sequera acumulada de tants dies manté encara elevat aquest risc. Alguns ajuntaments gironins han habilitat per això zones concretes per poder llançar els petards. És el cas de Sant Julià de Ramis. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Tot i que la Generalitat ha descartat la prohibició generalitzada de llançament de petards per la revetlla de Sant Joan, cada ajuntament ha procurat prendre mesures en funció de les seves necessitats. A Sant Julià de Ramis han habilitat zones concretes per poder tirar petards, que són davant de l'Ajuntament, a la plaça d'Octubre, al Parc Infantil de les Comes i a la plaça de les Moreres de Medinyà, com explica l'alcalde del municipi, Marc Puigtió.
I després a tota la resta de poble el que hem fet és ficar cartells informatius dient que estan situats a menys de 500 metres de zones boscoses o agrícoles i que, tal com marca el reglament de la Generalitat, està prohibit el llançament de petards en aquestes zones.
Les pluges de les darreres hores i l'augment de la humitat relativa donen un alè d'esperança. Amb tot, però, la sequera acumulada manté encara molt elevat el risc d'incendi.
A Badalona, l'Ajuntament ha prohibit a les guinguetes allargar l'horari nocturn, de manera que tancaran aquesta nit a les 2 de la matinada. I és que consideren, des del consistori, que fan competència deslleial a bars musicals i discoteques. Els guinguetaires han rebut la notícia amb resignació. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
Justament ha estat aquesta setmana que les guinguetes instal·lades al litoral badaloní han rebut l'anunci de l'Ajuntament que els ha informat que, a diferència d'altres anys, enguany hauran de tancar a les 2 de la matinada. Malgrat que alguns d'ells celebren el fet de tancar abans i poder celebrar la revetlla, els guinguetaires creuen que la nit de Sant Joan els badalonins prefereixen gaudir de l'ambient de la platja. Escoltem la Duna Giral, encarregada de l'Olla de Grills Platja, i en Xavier Gribé, gerent de Cailua.
Tenint en compte tots els anys que hem passat de la pandèmia i tal, crec que ens podrien ajudar una mica a poder-nos guanyar bé la vida, en lloc de posar-nos tantes barreres i tants impediments i tantes normes i tants horaris i tantes coses.
Dos anys sense Sant Joan, doncs, un Sant Joan que poguéssim gaudir, doncs, de fer fogueres, de poder fer festes. Sí que és veritat que no volen que tampoc hi hagi molta gent a la platja, que evidentment fa molt de temps que no fem Sant Joan i volen que no se'ns en vagi una mica de les mans, llavors, doncs, bueno, acceptem i els hi facilitem una mica les coses.
Tot i aquest canvi en l'horari de tancament de la revetlla de Sant Joan, els guinguetaires preveuen una bona temporada, ja que asseguren aquest juny hi ha hagut molta afluència de clientela.
I malgrat les restriccions imposades a molts municipis, com ara us explicàvem, els petards tindran, com sempre, un protagonisme destacat. A la Garriga, les casetes esperen que les vendes es mantinguin força similars a l'any passat, malgrat que només s'ha autoritzat la venda de pirotècnia aquesta setmana, del 20 al 23 de juny. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Aquest any, malgrat la revetlla és a les portes d'un pont, s'espera que el volum de negoci sigui més o menys similar. Una de les situacions que ha canviat és que, en comptes de 3 casetes, a la Garriga enguany hi ha 4 i es poden repartir més les vendes. De fet, la major part del negoci es fa durant la jornada d'avui. La propietària de 2 de les casetes de la Garriga, Juliet Grau, fa previsions de les vendes d'aquest any.
Aquest Sant Joan no deixa de ser com els altres, perquè ens està fent el mateix que ens fa cada any. Grans calors, després et venen pluges de cop... és el que hi ha. La diferència més gran, doncs, que aquest any, en lloc de ser 3 casetes de petards, en són 4. Llavors són més a repartir, per tant, la gent es pot diversificar més.
De mitjana, els garriguencs acostumen a gastar-se entre 30 i 40 euros en pirotècnia. Cal tenir present que a la Garriga s'ha prohibit llançar coets i petards voladors i això pot fer variar les xifres.
I, evidentment, no hi ha Sant Joan sense coques. El gremi de forners de Lleida creu que l'increment del 40% en el preu de la farina reduirà de manera dràstica els beneficis de les vendes de coques tradicionals, que, d'altra banda, sí que s'estima que seran altes. M1FM, Anna Gasol.
La pujada desmesurada dels preus de l'energia com de les matèries primeres afecta directament al sector dels forners, ja que ha repercutit en tots els ingredients que s'utilitzen, com l'oli, la mantega, la sal, els ous i molt especialment en la farina. I si bé el volum de vendes és molt satisfactori, s'estima vendre unes 360.000 unitats de coques de Sant Joan dolces i unes 300.000 de coques de recapte, el gremi de forners de Lleida ha expressat la seva preocupació pel que fa al marge de beneficis que no obtindran. Escoltem la seva presidenta, Pili Marqués.
Ha subido todo 40-50%, la harina, vamos, 3 subidas por mes,
Y bueno, imagínate, nosotros no hemos podido repercutir el precio, no hemos podido. O sea que imagínate, agonizando está el sector. Digamos que ya veremos si tenemos beneficio. Esto va así.
La tendència en el sector apunta per innovar en alguns casos, com per exemple fent coques de Sant Joan farcides de nata, un dels ingredients preferits dels lleidatans, tot i que les coques més venudes segueixen sent les tradicionals amb fruita i crema.
I la Generalitat ha celebrat l'acte institucional d'aquesta Diada de Sant Joan. El president Pere Aragonès ha reivindicat la llengua catalana, així com els llaços culturals entre els països catalans. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. L'acte s'ha fet al pati de carruatges del Palau de la Generalitat. Ha començat amb l'encesa de la flama del Canigó dins dos fanalets tancats i guarnits amb petits llaços grocs i de la senyera. El president aragonès ha assegurat que celebrar enguany el solstici d'estiu té un sentit especial.
Després de dos anys en què una pandèmia n'ha repassat masses de vida, avui colles d'amics, famílies, entitats de barris i de viles i de ciutats d'arreu de Catalunya i dels països catalans es trobaran per celebrar la vida.
I ha reivindicat la llengua, la ciutadania, el futur i la llibertat com els pilars sobre els que s'han de bastir els projectes col·lectius.
I aquesta visió de ciutadania, aquest projecte nacional basat en la ciutadania, en els drets individuals i que articulant-nos com a comunitat política defensem també la garantia d'aquests drets individuals i dels drets col·lectius.
També hi ha hagut intervencions musicals i lectura de fragments d'escrits catalans del País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i Franja de Ponent.
La xarxa de comunicació local.
Acusado, acusat. Testigo, testimoni. Abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El ple de Barcelona denuncia l'incompliment de les inversions estatals a la ciutat. Ho ha fet després d'aprovar dues propostes d'Esquerra Republicana i de Junts que plantegen quantificar les obres pressupostades i que no estan executades, a més de crear un fons de compensació. Maria Costa, bon dia.
Bon dia. Les dues propostes han tirat endavant amb tots els vots a favor, excepte l'abstenció del PSC i el PP a la mesura d'Esquerra. Aquesta ha estat la denúncia del republicà Ernest Maragall i Ferran Mascarell de Junts.
La conclusió és clara. L'Estat ha desistit de complir en Catalunya. L'Estat ha dimitit de Catalunya.
Abonen, per tant, la idea d'abandonar Barcelona, de convertir-la en una ciutat de segona. Pressuposten poc i executen menys.
Malgrat el suport, la resta de grups han recriminat a la Generalitat la falta d'inversió a la ciutat. Escoltem la socialista Laia Bonet i Janet Sanz, de Barcelona en Comú.
Jo no sé exactament qui ha dimitit i de què ha dimitit, senyor Maragall, respecte a Barcelona. El compromís de la Generalitat amb Barcelona és deficient i el nivell d'exigència que tenen vostès amb la Generalitat és senzillament inexistent.
Voldríem veure també el govern de la Generalitat prioritzant dins de les seves inversions aquestes actuacions que són tan necessàries. Exigència tota, sempre, però per tothom.
Un ple que, per cert, ha aprovat atorgar la medalla d'or al mèrit cívic a títol pòstum a l'arquitecte Ricardo Bofill, que va morir al gener.
Encara a Barcelona, l'Ajuntament ha publicat avui el decret que regula l'activitat dels guies turístics a la ciutat, sobretot a Ciutat Vella. Preveu sancions de 1.500 a 3.000 euros als guies que no respectin la normativa.
El text es sotmet ara a un període d'exposició pública i d'al·legacions i està previst que, un cop resoltes aquestes, entri en vigor previsiblement en uns 30 dies. El decret es basa en l'acord de bones pràctiques amb les associacions de guies professionals i que limiten, per exemple, els grups a un màxim de 30 persones, 15 a Ciutat Vella, els aforaments en certs punts de la ciutat i prohibeixen els altaveus.
En clau d'educació, el sindicat USTEC Estès anuncia vagues per l'inici del proper curs i el departament no mou fitxa i accepta les demandes de la comunitat educativa. El sindicat recorrerà en breu el calendari escolar i ha portat als jutjats les adjudicacions de personal interí per a les vacants del proper curs. David Navarro, bon dia.
Bon dia. USTEC no es rendeix. Tot i la baixada de la participació a les darreres mobilitzacions, el sindicat vol denunciar l'actuació d'una conselleria que considera autoritària. Denuncia que l'aplicació del nou calendari sense més recursos, com la contractació de 3.500 nous professors o la recuperació de l'hora lectiva, serà un desastre. Per això, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha avançat que si el departament no es mou, el curs començarà amb vagues.
Us anunciarem aviat les dates d'aquestes mobilitzacions, i ja està. Llavors, doncs, Si estem i acabem el curs malament i potser el començarem malament. Si el comencem bé, serà voluntat del nostre senyor conseller i de tot el seu equip.
El sindicat ha portat davant dels tribunals les adjudicacions del personal interí per a les vacants del proper curs, perquè obliguen a estar disponible pel nou centre els 5 primers dies de juliol, entre d'altres raons. També ha dit que recorrerà al calendari escolar imposat per la conselleria, però encara no ha decidit si en demanarà la suspensió cautelar.
I Catalunya ocupa l'11è lloc a Espanya en el nivell d'implementació dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, que impulsa Nacions Unides, un rànquing que lideren les comunitats de Navarra i el País Basc, segons el primer estudi fet a tot l'Estat i que ha elaborat el Consell General d'Economistes d'Espanya. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Discreta posició la de Catalunya per darrere també de comunitats com la Rioja, l'Aragó, Castella i Lleó, el País Valencià i Madrid, i per davant d'Extremadura, Múrcia, les Illes Balears, Canàries i Andalusia, que tanquen la classificació. Un dels autors de l'estudi, Federico Martínez Carrasco, destaca algun dels indicadors on Catalunya té molt a millorar.
En comparación a otras comunidades autónomas, nuevamente, cuando todas tienen mucho que hacer en todos los ODS, la idea es que me llevaría en concreto al ODS 6, que es el ODS agua. El ODS agua es... tema, por ejemplo, de una de las variables es reducción de las pérdidas en la distribución de agua. Es una variable. Otra puede ser el consumo per cápita de agua.
Els objectius de desenvolupament sostenible són 17 en total i a banda del de l'aigua hi trobem l'erradicació de la pobresa i de la fam, la millora de la salut i el benestar de les persones, aconseguir una educació de qualitat i la igualtat de gènere, el treball decent i una energia assequible i no contaminant. Tots ells objectius que els països haurien d'aconseguir abans de l'any 2030.
Gràcies, Jordi Casino. I obrim pàgina cultural. A Tarragona torna enguany el concurs de castells que no se celebra des del 2018. En la seva 28a edició reunirà 42 colles i se celebrarà el 25 de setembre a Torredembarra i l'1 i 2 d'octubre a Tarragona. A més, el concurs presenta enguany novetats a la normativa. Ràdio Ciutat de Tarragona, Rafael Claramunt.
El concurs de castells torna després de 4 anys i celebra la seva 28a edició. Un total de 42 colles es tornaran a reunir a la Tarracorena i Torredembarra per oferir les seves millors actuacions. El concurs torna en el mateix format de 3 jornades diferents de castells. La primera a Torredembarra, el 25 de setembre, on actuaran 12 colles, i el cap de setmana de l'1 i 2 d'octubre a la Tarracorena amb 18 i 12 colles respectivament. En el concurs d'enguany no es té en compte les poques actuacions de 2020 i 2021 i es comptabilitzarà a partir de l'1 de setembre del 2019 fins al 31 d'agost d'aquest 2022. Esther Roca, directora castellera del concurs de castells, ha esmentat que en l'àmbit tècnic no s'han considerat fer molts canvis substancials.
S'accepta l'aleta a l'antiga, que és que en el cas dels pilars, l'enxaneta, en comptes d'aixecar la mà, es posa les mans a la cintura. I després també és en el cas de les estructures múltiples, és a dir, en el cas de l'estructura del 5, del 7 i del 9, en aquest cas hi haurà tantes penalitzacions com accions mal realitzades.
La venda d'entrades començarà el pròxim 27 de juliol i comptarà en un total de 5.940 localitzacions.
I després de 2 anys de pandèmia, la Flama del Canigó torna a la normalitat. Des de primera hora del matí ha començat el repartiment d'aquest foc simbòlic. Corredors, excursionistes i ciclistes la reparteixen a la majoria de pobles de Catalunya per encendre les fogueres d'aquest vespre. En un FM, Pere Gilar, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs ara la caravana que reparteix la flama per Ponent, que és d'un centenar de ciclistes, doncs ens trobem a Organyà, aturats, on hi deixem la flama i continuarem cap a Artesa de Segre, Cubells, Balaguer, Albesa, Corbins, Torrefarrera, Alpicat i Lleida. Com és habitual, el punt de sortida ha estat el Coll d'Ares, a la Cerdanya, on la flama hi ha arribat al voltant de les 7 del matí, procedent del Canigó, i l'han baixat, de fet, diversos excursionistes. Maria Àngels Capell, organitzadora, explica que enguany s'ha millorat la regulació a aquesta zona natural i només s'hi permet l'accés a peu o en bicicleta.
Qui va al Canigó ha de ser un excursionista expert. Això garanteix que l'AFEC no vol riscos d'accidents, que la gent pugi amb assegurança, per accedir al cim i per baixar el foc has de portar una torxa extintiva de focs, o sigui, tot està una mica més controlat, una mica més... amb seguretat.
Des d'aquest punt, voluntaris d'arreu del país han començat la ruta arreu dels pobles, on s'espera que hi arribin al vespre per encendre les tradicionals fogueres.
Gràcies, Pere Gilart. I arribats a aquest punt, toca fer un cop d'ull als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que avui coneixerem el calendari de la Lliga, una competició que començarà la segona setmana d'agost amb una agenda condicionada pel Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar farà aturar la competició gairebé 2 mesos, entre novembre i finals de desembre. Barça, Espanyol i Girona coneixeran, per tant, avui el seu calendari. El tret de sortida serà el cap de setmana dels 12, 13 i 14 d'agost. A segona divisió, l'Andorra també sabrà avui quin és l'ordre dels enfrontaments que tindrà a la nova categoria. I en bàsquet, el Cadí la Seu ha fitxat la jugadora belga Elise Ramet. La jove jugadora de 23 anys és la tercera incorporació de cara a la temporada vinent. Des de UAU, Lleida Ràdio, ens informa en Sergi Guiu.
Elise Ramet és una base esquerrana de 171 centímetres d'alçada que viurà a la Seu d'Urgell la seva primera aventura professional fora de casa després de disputar 10 temporades amb només 23 anys a la Top Division Women, la primera divisió belga. Una incorporació que Jordi Acero, entrenador del Cadí la Seu, valorava de la següent forma.
Per part de nivell de joc estem contents perquè creiem que és una jugadora que ens aportarà ritme a nivell de direcció, una jugadora que físicament és potent i que tant a nivell ofensiu, a nivell de direcció, com a nivell defensiu, tenim bones cames per apretar les jugadores rivals i crec que ens aportarà molt en el perfil que estàvem buscant. Té bon tir de 3, també, i bueno, junt amb les seves ganes, com deia al principi, de créixer, crec que és una peça que s'encaixarà ràpid al nostre equip, al nostre joc.
Amb ella ja són 7 les peces del Cadí la Seu 2022-2023. Ariadna Pujol, Laura Penya, Montse Brotons, Júlia Soler, Georgina Bahí, Paula Estrodmain i la mateixa Elise Ramet.
I en vol, Ludovic Fàbregas jugarà la darrera temporada al Barça. El francès marxarà al Veszprém hongarès a partir del 2023. El conjunt hongarès ha anunciat la incorporació del pivot quan acabi el seu contracte amb el Barça d'aquí tot just un any, al juny del 2023. I també en vol, el Freiking Granollers ha anunciat el fitxatge de l'extrem brasiler Guilherme Torriani, que arriba des del modista de la Lliga Brasilera. I demà, a partir de les 8 del vespre, el general i Palau de Plegamans pot adjudicar-se el títol de l'hoquei Lliga Femenina. Juga a la pista del Telecable de Gijón. Escoltem la jugadora del Palau, Mariona Colomer.
Nosaltres sabem que volem competir per aquest últim títol, que serà difícil, però que és l'última empenta que necessitem i que bueno, ens ho deixarem tot, és l'última oportunitat.
I tot a punt perquè Lleida rebi més de 1.000 gimnastes. Al Barris Nord acull des d'avui l'estatal de gimnàstica artística al llarg d'aquesta setmana. Escoltem la directora tècnica del club organitzador, Maribel Moncasí.
Bueno, la veritat és que molt nerviosa i molta feina, però molta il·lusió. Llavors, avui parlàvem amb la de comunicació de la Federació Espanyola i li deia, dic, la veritat és que li posa molta il·lusió, no? I si li fas amb il·lusió i amb ganes, bueno, doncs esperem que, a l'agrat de tothom, suposo que no podrà estar, però bueno, l'important és que la gent disfruti i s'ho passi bé.
I al mar d'Empúries, la Costa Brava serà l'any vinent l'escenari del Mundial d'Òptimis de Vela Infantil, amb més de 300 regatistes provinents de 65 països diferents. Arriba el Mundial d'Òptimis a Catalunya 40 anys després. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i bona revetlla.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la Banda Municipal t'esperen a l'auditori amb el tercer moviment Mort o Retorn.
Abona-t'hi i viu cada moment de la nova temporada amb l'emoció dels millors concerts.
Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
Thinks there's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. Thinks there's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. I'd leave it all behind if I could follow.
For the ghost of you, I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. A aquesta hora arrenca l'operació sortida per la Revetlla de Sant Joan, una sortida massiva de 450.000 vehicles que es preveu molt complicada, especialment a l'AP7. Anem a veure primer quin és l'estat de les carreteres en aquests moments. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, doncs tenim pel que fa a l'autopista AP7 ja força volum de circulació amb retencions des de mig matí. Destacar sobretot pel que fa al tram sud de l'autopista AP7, des de més o menys Sant Cugat i fins a Martorell, trams de lentitud i aturades intermitents en sentit sud, en sentit Tarragona. I en sentit nord, des de partir de Cerdanyola, la zona de Barberà, Perpètua i fins a Montornès, també amb trams d'aturades intermitents en aquesta autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona. D'altra banda, a l'autovia 2, a causa d'un accident a Castellbisbal, es manté un carril tallat i aturades des de Sant Vicenç dels Horts, pràcticament fins a aquest punt de Castellbisbal, en sentit Martorell, en sentit Lleida, és a dir, afecta el trànsit de sortida de Barcelona i també de sortida de la B23 entre Molins de Rei i Papiol, aquí pels problemes per les cues de l'autopista AP7. En el cas de l'autopista C32 de sortida, hi ha aturades des de la Ronda de Dalt, és a dir,